benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Dios de Santa Teresa el espacio del Centro Sociocultural Carrevolta y lo vamos a hacer hablando de la incorporación a esta organización de dos nuevos talleres, en este caso relacionados con la cinematografía. ¿No es así, Josep Martínez?
Efectivamente. Com veureu, el programa d'avui va sobre cinema i per això volem informar-vos de que tenim dos nous tallers a Carrevolta impartits per Susana Rey. El primer d'ells és Cinema Ecològic i Cinema Sostenible, un taller teòrico-pràctic on treballarem la diferència entre els conceptes ecològic i sostenible des d'un context audiovisual. La part pràctica bastarà des de la fase d'escriptura d'un microguió fins a la realització d'una peça audiovisual gravada amb telèfons mòbils. I el segon taller és 25 mentides per segon, on s'estudiaran els aspectes fonamentals del fals documental a partir de l'anàlisi d'obres clàssiques d'aquest gènere. La part pràctica es concretarà en l'elaboració d'un guió a partir de l'estudi dels aspectes singulars d'una escriptura basada en la mentida. Bona nit, amics i amigues. Benvinguts al Déu de Santa Teresa una vegada més. Per a l'emissió d'avui, en primer lloc, us contaré jo mateix la programació d'aquesta quinzena a Carrevolta. El bloc central serà una entrevista
a Adeli Martínez,
a Marina Climent i Tubal Perales al voltant del documental Passo al Mar, que es projecta dimecres passat a Carrevolta. I, finalment, Adeli ens portarà les músiques del País Clandestí, en aquest cas dedicat al grup Partaica. La programació d'aquesta quinzena comença el pròxim diumenge 20, quan farem una excursió al barranc de Malafí i Colada dels Àngels, al Comtat. Eixirem a les 8:30 de la plaça de Manuel Sánchez Guarner, la coneguda Pantera Rosa. La dificultat és mitjana i la durada d'unes 3 hores i mitja aproximadament. Dimarts a les 8 inaugurarem l'exposició Gran Format, pintures de Asap Kassab. A la sala d'exposicions la podreu veure fins a dissabte 9 de juny. I, per altra banda, a la cafeteria tindrem la mostra Tragedias, dibuixos i collages de Star Bros Casis. El mateix dimarts, però ja a les 11, dins del circuit Café Teatre Sant Miguel, tindrem l'obra Super Nana, d'Ernesto Pastor. Dimecres 23, a les 7:30, el Voluntariat per València organitza de nou un club lector al voltant de l'obra Després del silenci, d'Enric Lluch. El Club Lector és una tertúlia entre aprenents, voluntaris i l'autor per comentar el llibre. I, posteriorment, a les 11, i dins del cicle de Cinema Crisi, organitzat junt al videoclub versió original, podrem veure la pel·lícula En un mundo libre, de Ken Loach, en versió original, subtitulada en castellà. Divendres 25, a les 8, tindrem poesia amb la presentació del llibre Home a l'aigua, publicat per Tuxita Edicions, amb la presència de l'autor, Pau Gener Galín, acompanyat pel poeta Eduard Ramírez. El següent dimarts, 29 a les 11, de nou Café Teatre Sant Miguel, i dijous 31 a les 8, nit de contacontes, Femení Singular, selecció de contes per adults on totes les escriptores i les protagonistes són dones, amb Núria Urioz. I ara Dolors ens informarà de més activitats d'interès a Carrevolta.
Hola, què tal? Per a aquest curs s'impartiran a Carrevolta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrevolta o també a la web del voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
I ara sí, donem pas a Adelí. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Josep. Tenim avui amb nosaltres a Marina Climent i Tubal Perales, directors i productors del documental Passo al Mar. Marina Climent és metgessa i va viure en primera persona els fets del documental. I Tubal Perales, el seu fill, és llicenciat en Belles Arts i s'ha encarregat de la part tècnica del documental. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Hola, què tal?
Tubal, què anem a trobar-nos amb el documental Passo al Mar?
El documental realment és un projecte de ma mare, que ja feia 30 anys, en el 2007, que havia acabat la carrera de Medicina, i entonces feien una festa del grup que van estudiar del 71 al 77 la carrera de Medicina a València, i ella va proposar, perquè jo també editava vídeo i havíem fet alguna cosa anteriorment junts, va proposar que ella gravava unes entrevistes a 30 i pico companys de la carrera, i després muntàvem un vídeo, tipus vídeo de boda, per a la festa i ja que anaven a fer. Una vegada gravava les entrevistes, feia tota la feina de fer una edició xicoteta, que era una edició de 2 hores i pico, el que vam veure en aquella festa que feren el 2007 és que se podia fer un vídeo documental més reduït i amb més caràcter d'interès general. I en això s'hem dedicat a ratos lliures, perquè el documental pues, l'hem fet ma mare i jo, vull dir que no ha hagut cap productora rare, a aprendre l'ofici de fer un documental, que no és fàcil, totes les parts de negociació, de drets d'autor, i a banda, crear un nou guió que tinguera un caràcter més general, i jo crec que això sí que ho vam aconseguir. En el sentit de que al treballar dues persones de diferents generacions, s'ha intentat que el que passa en aquella època no siga vist des d'avui en dia com algo que ja no té res que veure nosaltres, sinó que jo crec que sí que hem estat intentant donar-li un sentit més present.
Marina, tu que visqueres en primera persona els fets que narra el documental, ens podries explicar un poquet l'argument, la història del documental i com t'implicares tu i tots els teus companys en aquells temps?
El documental parla de com se vivia en l'època dels anys 70 en València, en la Facultat de Medicina, que és on jo vaig estudiar, i els meus companys que apareixen en el documental. L'època dels anys 70, per la gent que no estigueu ahir, va ser una època molt intensa i molt polititzada. Estic parlant des del 71 fins al 75, que se mor Franco. Entonces va haver molt de moviment en tota la universitat i això és el que jo vaig viure, pues això va suposar molts partits polítics, molta lluita i també les conseqüències, vull dir, en detencions, en expedients i tot el que va passar entonces. I això ho vam viure en vivo i en directe. Una assemblea molt important, una assemblea de districte que va ser el 4 de febrer del 72, que va ser una assemblea multitudinària i que va ser una assemblea molt intensa i molt agitada. Parlem també de com vivíem tota aquesta situació, tant la gent que estava implicada en moviments polítics de l'època com la gent que no, vull dir, perquè clar, la facultat n'hi havia molta varietat. Entonces parlem en el documental la visió complementària d'uns i altres, intentant transmitir un poc tota la varietat que n'hi havia en aquella època. I després el documental parla d'un fet que vam tindre nosaltres el protagonisme del nostre curs, que va ser quan estàvem en quart de medicina, fèrem una vaga molt important, per aconseguir una millora dels estudis de medicina en la integració dels hospitals que entonces n'hi havia en València per la docència. I entonces al final, després d'una vaga prou important, van aconseguir la integració de l'hospital, que entonces era l'hospital provincial, ara és l'hospital general, i de fet jo vaig acabar ja la carrera en l'hospital provincial. Tot això va suposar un debat molt intens dins del grup sobre quin tipus de medicina i quin enfoque de la medicina volíem incluir en la nostra vida, i això va suposar, ara, més de 30 anys després, continuem implicats un poc en la sanitat pública i en una forma d'enfocar la medicina que té que veure prou en allò que van reflexionar entonces, tot el debat que va haver en aquella època.
Marina, després de les lluites de fa més de 30 anys, quina és la teva opinió sobre l'estat actual de la sanitat i quin és el seu devenir, el seu recorregut, cap a on va la sanitat actual?
Home, te tinc que dir que nosaltres farem les entrevistes en l'any 2007 i el 2008, que entonces no estava la sanitat com està ara. Probablement si les entrevistes les farem ara haguem sigut més contundents. El tema de la sanitat conforme està ara és molt diferent. Estem en un moment molt delicat, en concret en la nostra comunitat, a nivell general, però en la nostra comunitat encara més, en tot el tema de la privatització, de retalls i de la situació que estem patint en aquest moment. Jo i el meu grup apostem per una defensa un poc de la sanitat pública en condicions i en qualitat.
Marina, quin és l'objectiu que voleu aconseguir amb les projeccions del documental?
Per nosaltres és molt important, per una part, mostrar el que passa entonces, perquè pensem que té molta importància, i un poc les similituds que pot tindre en la situació actual, com acabem de parlar. Per nosaltres, l'objectiu més important del documental, més que contar el que passa, que això podia quedar en un documental tipus Abuelo Batallitas, realment el que ens interessa és propiciar la reflexió i el debat. Entonces, intentem, en totes les projeccions que fem, que n'hi hagi un temps perquè la gent puga raonar, puga pensar i puga debatir els temes que plantegem en el documental. Tot el documental té un to reflexiu, a part de contar el que passa, també contem el que pensem sobre el que passa, com se sentim en el que passa. Per nosaltres és molt important el procés reflexiu, l'esperit crític, i entonces que les projeccions servisquen perquè la gent se faci preguntes, se faci una idea de lo que passa i també, ai, però això a mi per què m'interessa? I aquesta part reflexiva i de debat per nosaltres és fonamental. I pensem que si s'aconseguís, ha valgut la pena. Un treball tan llarg i tan costós com ha sigut, ha valgut la pena.
Tu, la teua, ta mare i els seus companys van lluitar, els va tocar viure en una època, el final del franquisme. Quins ensenyaments i què creus que podem aprendre de les lluites d'aquella època les generacions actuals?
Se pot aprendre molt. Aquella època, a banda de que hi havia una losa gran, que era el franquisme, i que estava ben acabant, el documental narra també el final, però sí que hi havia algo contra el que lluitar, que en la transició s'ha dedicat molt d'esforç en dir que ja no havia que lluitar contra res perquè ja ho havíem aconseguit. Ja estem en democràcia, ja està tot bé i tot és correcte. Però realment se donen casos avui en dia, en el tema de lluites, de que quan arribes a certs límits que passen el que la democràcia considera que és democràtic, les reaccions són similars a les que eren entonces. Està molt bé recordar l'assemblea de districte que hi hagués el 4 de febrer del 72, perquè justet el dia que presentarem el documental, que era de 7 de febrer del 12, 40 anys després, dies abans, el 15 o el 14, havia hagut una entrada de la policia al Lluís Vives en condicions paregudes en detinguts i aldarulls, similars a la del 4 de febrer del 72, 40 anys anteriors, i la resposta era una resposta del poder contra una situació que no podia controlar. Entonces, a dia d'avui pareix que ho hem aconseguit tot, moltes coses inclús s'aconseguiren en èpoques franquistes, la sanitat universal, la seguretat social, i en qüestió de 4 o 5 mesos estem perdent tot.
Quina valoració, quina creu que està la reacció de les projeccions que heu fet fins ara del documental?
M'ha agradat que li agradara el documental a la gent de la meva generació, però sobretot el que més m'ha deixat tranquil·la i satisfeta és que a la gent jove també li ha agradat. Nosaltres farem la presentació en l'aula magna de la nau i després la més bonica de totes va ser la que farem en l'aula magna de la Facultat de Medicina 40 anys després, com dia antes tu, Val. Va vindre molta gent i sobretot el més bonic d'aquesta presentació va ser el debat que n'hi hagués després, n'hi hagués vingueren molts metges, estudiants, molta gent que no tenia que veure la medicina, i va ser un debat molt intens sobre el paper, un poc dels metges, dels estudiants de medicina actualment, i la gent estava molt satisfeta un poc d'haver tornat a ocupar l'aula magna per la paraula, per la reflexió i per l'encontre.
Tubal, i on podrem trobar properament el documental Passeu al Mar?
Este és el quart passe que fem en Carrevolta i la idea, tenim un mes apaulat en Casa de València, en Barcelona, 8 de juny a les 7 i mitja de la vespre. Allí contarem en gent entrevistada que ara viu en Barcelona. I el que diem, mare, està molt bé voleu en gent, perquè nosaltres ja també l'hem vist tantes vegades que a mi ja no me fa gràcia certes coses, però voleu en gent que no ho ha vist mai i que s'exposa directament al documental, fa que se riguen on tu ja no te'n rius i veuen coses que tu ja no veus i s'emocionen en els moments on tu ja no t'emociones. Entonces està molt bé perquè te dona la sensació de que el treball està ben fet. O sigui, espais públics està molt bé per aquest tema.
Hem tingut tant nosaltres a Tubal Perales i Marina Climent, directors i productors del documental Passeu al Mar, que van projectar a Carrevolta el passat dimecres 16 de maig. Bona vesprada i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona vesprada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hago mías las voces que han crecido en la rabia y se han hecho de hierro, templadas como espada.
I ara la música de nou amb Adelí.
Una altra vegada, amb les Nits Cosides, Artaica ofereix una estrena discogràfica oberta i sense fronteres. Un treball de màxima qualitat que va obtindre el guardó als millors arranjaments en els Premis Ovidi de l'any passat. El grup és nou, però al capdavant trobem a la reconeguda veu de Mar Aranda, que amb L'Am de Foc i altres formacions ha recorregut el món interpretant músiques d'arrel amb un estil que busca l'equilibri entre el dramatisme i l'elegància. En la part musical, dirigida per Xavi Folk, es dona la mà, la tradició i la modernitat, en un galanteig constant amb la veu. Els temes abandonen la condició original, balades, habaneres, cants d'estil i de batre o jotes, i apareixen perfumats de nit, urbans i magnètics. Gaudiu ara del tema que dona nom al disc. La seva nocturnitat pot ser estorbe, però serà una torbació agradosa que val la pena viure.
Fins així l'emissió d'avui, ens veiem d'ací 15 dies, amics i amigues. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del el sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix,